I és que ja fa... Fa un any, potser, parlàvem amb l'inspector de la comissaria de Vilanova, de l'àrea bàsica de policial de Vilanova, i ens deia que proposàvem aquesta... recuperar l'espai que havíem tingut històricament aquí a la ràdio amb els Mossos d'Esquadra. I efectivament, doncs, els mateixos Mossos van valorar que sí, que efectivament és interessant tenir un espai de consells de seguretat, però que aquest espai es podia orientar una mica més cap a casos reals, coses que hagin passat de veritat i que d'aquesta manera doncs, també estiguem una miqueta previnguts sobre doncs, tot allò que ens envolta i que cada cop és més complex i és més difícil de destriar entre una cosa que sigui fidedigna i legítima i a on ens puguin estar intentant estafar. Per això tenim a la Raquel, que és la responsable de serveis a la comunitat de la comissaria d'aquí de Sitges. Raquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, posem bé el micro. Raquel, bon dia, ara sí.
Bon dia.
I tenim a l'Adrià, que és agent dels Mossos d'Esquadra d'investigació i que ens portarà avui alguns casos. Bon dia, Adrià.
Molt bon dia.
D'entrada, Raquel, la idea és intentar, amb aquests espais, acostar casos que han passat, coses reals, tangibles, que ens posin a tots una miqueta en alerta perquè realment passen coses que gairebé fan faradar en el món més aviat de l'estafa, oi?
Sí, correcte. Veritablement estem, o volem tocar o apropar-nos a la ciutadania perquè cada cop siguem més previsors, no? en quant a una temàtica, els fraus online, que és el que estem tenint, molt, desgraciadament i malauradament, més freqüentment, i és una cosa que bueno, hem d'intentar evitar entre tots.
Uh-huh. Són molts els casos que es donen de petites estafes.
Doncs sí, ha pujat moltíssim l'estadística del tema de les estafes. És una estafa fàcil i en la que s'han adonat que hi ha molta gent que hi cau.
Adrià, abans de començar amb els casos concrets, la pandèmia ha influït a algú a que la gent sigui més confiada?
Realment la pandèmia el que ha portat és la utilització de manera més massiva d'operar a través d'internet, a través de la telefonia. Hem estat moltes més hores a casa, per tant s'ha fet un ús molt més massiu de dispositius electrònics i això comporta doncs, que s'han fet més compres i les possibilitats de ser enganyats ha augmentat. D'acord. Això s'ha notat amb un creixement bastant gran en el nombre de denúncies d'estafa.
Tot i que ara fora, comentant, em dèieu, no es denuncia tot el que passa. Ni molt menys es denuncia tot el que passa, no? És a dir, no sé quin percentatge, però això no deu estar avaluat, però passen moltes més coses de les que es denuncien.
Correcte. És una dada qualitativa, no? No quantitativa, i per tant sospitem de que no es denuncia tots els fets per diversos motius. Moltes vegades a ningú li agrada presentar-se a una comissaria per explicar que ha estat enganyat o per altres motius, en funció potser de la quantia estafada, doncs hi ha ciutadans que no creuen que no han d'anar.
És igual.
Exacte.
A veure, avui són els dos primers temes que ens havíeu proposat, de sis dels que en principi en aquesta ronda ens proposareu entre avui i d'aquí un mes i el mes de gener. Avui havíem de parlar de compres en pàgines web fraudulentes i sobre el fals familiar o amic de WhatsApp. Aquesta segona és bona també, però són dos casos que són dels més clàssics, no? dels que veieu des de Mossos.
Sí, entre d'altres, el que succeeix és que per les dates en les que ens trobem ara mateix, ve el cas parlar de compres a pàgines web fraudulentes, precisament perquè estem en un període nadalenc, que és vigília potser de fer compres que potser a la resta de l'any no te les planteges, però ara sí que hi ha una certa tendència a accedir a determinades pàgines web per trobar ofertes en telefonia mòbil, electrodomèstics, etc., per un mateix o per regalar familiars. Uh-huh. Aleshores, creiem que és ara un bon moment per explicar precisament aquesta tipologia delictiva.
D'acord. Tots tenim unes webs de capçalera per comprar, no direm noms, però s'ho poden imaginar, hi ha una molt clàssica, oi? I després n'hi ha unes quantes més. Les que estem parlant no són aquestes, òbviament, perquè aquestes són pàgines perfectament legals, mm-hmm. i si tens algun problema, doncs sempre pots reclamar, perquè tenen els departaments per reclamar. No estem parlant d'això, no estem parlant de que jo em compro un patinet elèctric a la web de no sé què i no va el patinet i no em volen fer cas. No és això.
Exacte, no és això. Estem parlant de pàgines web sense ficar noms i cognoms. Mm-hmm. Per què? Perquè aquestes pàgines es van creant i es van donant, és a dir, es van donant d'alta i de baixa d'una manera molt dinàmica i molt ràpida.
D'acord.
I això per què és així? Perquè les persones que estan darrere d'aquestes pàgines web, que les creen precisament amb l'afany d'enganyar i de treure profit, enganyant als potencials compradors, quan se n'adonen que aquesta pàgina ja està comentada a internet perquè darrere hi ha una estafa, doncs de seguida es dona de baixa i es van creant nous dominis o les pàgines web. Per tant, no té gaire sentit donar pàgines web concretes.
D'acord.
El que és important és explicar què és el que hi ha darrere d'aquestes mm-hmm. pàgines web.
Doncs comencem per aquí. Quin és el modus operandi d'aquestes pàgines?
Sí, de lo que es tracta és de que són pàgines amb ofertes, podríem dir, irresistibles, uh-huh. Preus molt inferiors als habituals.
Per tant, llavors, primer element de sospita.
Correcte. És el primer element de captació. No?
Ofertes excepcionalment bones.
Qui no busca, no? Aquella
Exacte.
Oferta bona, no? Que he aconseguit o aconseguiré aquell aparell més econòmic que el meu company que s'ha comprat més car, no?
D'acord.
O sigui, això és el que s'aprofiten.
Mm-hmm. Doncs primer element que ens pot fer sospitar, si anem a parar en una pàgina i diem, ostres, perquè sempre les fotografies sempre les veurem dels aparells que teòricament ens volen vendre.
Correcte. L'aparença d'aquesta pàgina web, d'aquestes mm-hmm. pàgines web, té una aparença força real. Força real. Veurem que estan normalment ben dissenyades, amb les fotografies, amb la descripció. Per què és així? Perquè moltes vegades les persones que estan darrere d'aquestes pàgines, vale? Els, podríem dir, els delinqüents, uh-huh. al final estan cometent una estafa, copien l'aparença física de la pàgina, ja ni s'esforcen en desenvolupar una pàgina web. Per què l'haig de desenvolupar si puc anar a buscar d'altres i tinc sistemes de copiar aquell mateix entorn? Potser després modifiques quatre dades, però el que és a la plantilla del disseny ja te l'emportes, de pàgines lícites, de pàgines que realment el que venen és tot legal. No? Aleshores, al final, de lo que es tracta és que nosaltres accedim a aquestes pàgines, ens interessem per un producte que creiem que té un preu molt, molt bo, però fem un pagament i mai rebem el producte. Aquest és el segon element. El segon element és que fem un pagament, però no hi ha mai cap producte.
D'acord.
Cap producte.
El pagament normalment el fem amb la nostra targeta de crèdit, s'entén que és la manera més habitual uh-huh. de pagar, tot i que també doncs, hi ha sistemes electrònics, però uh-huh. més enllà la majoria de la gent fa el pagament amb la targeta de crèdit a través de la seva entitat bancària.
Doncs en aquest cas no és així.
Vaja.
I aquest és un primer element que ens pot
portar a sospitar.
Correcte. En aquest tipus de pàgines web, moltes vegades el sistema de pagament permès són transferència bancària. Això ja ens hauria de portar a sospita. Per què és així? Doncs perquè el donar d'alta un sistema, una plataforma, un terminal de pagament virtual,
un TPB,
doncs comporta una sèrie de verificacions a nivell del banc, etc., que és massa complexa pels estafadors, és massa, potser, elements de control pel mig, i moltes vegades una manera de simplificar i de fer-ho fàcil és, no, doncs mira, anem a fer-ho amb comptes, obertura de comptes corrents bancàries, que això és un altre tema, de com ho fan, i ho simplifiquen. Aleshores, moltes vegades ens trobarem que el mitjà de pagament, per defecte, sol ser la transferència bancària.
D'acord. Per tant, si només li ofereix el lloc on vostè va a comprar una transferència bancària i no li ofereix lo típic de la targeta de crèdit, també pot començar vostè a sospitar.
Correcte. Això no significa que també ofereixin pagament amb targeta i pugui ser fraudulenta. D'acord? O sigui, hi ha una tendència a que el mitjà de pagament sigui la transferència bancària, però no és l'únic element. O sigui, podrien utilitzar-se altres pagaments, altres sistemes de pagaments, com per exemple, ara que està de moda, el Bizum, perquè al final el Bizum no hi ha cap TPV virtual, sinó que és al final un redireccionament cap a la compte bancària. Per tant, estem davant del mateix sistema de pagament que hem comentat, però doncs, amb una facilitat afegida, no? Que és a través d'un número de telèfon, però al final el sistema és el mateix, que va a parar a una compte bancària. Per tant, podria estar el Bizum i es podria tractar també d'una estafa.
D'una estafa, encara que hi hagi el Bizum, que el Bizum en el fons és un sistema establert pels mateixos bancs. És a dir, és un sistema que els bancs controlen. I aquí va la següent qüestió. Tenint en compte que això els obliguen els delinqüents a estar dintre del sistema bancari en algun moment, això no ofereix unes garanties de control de cara a quan jo estic comprant-me? Si em demanen un Bizum i jo sé que el Bizum doncs va contra un compte que està obert en un banc, això no m'ofereix a mi una certa garantia? Pregunto.
De cara a l'usuari?
Sí.
Bueno, en principi, aquí entraríem en un debat molt particular davant de les cobertures o no del teu banc. Ens estem trobant, pel feedback de diverses víctimes que denuncien, que en algunes vegades els bancs assumeixen que el seu client ha estat víctima d'una estafa, hi ha un retorn dels diners i en altres casos no.
No.
I la casuística és complexa per explicar-la, perquè té molt a veure a com s'ha fet aquest càrrec, si el càrrec ha passat, s'ha fet una compra per un import inferior a un determinat valor o superior a un determinat valor, si aquesta transacció passa abans per una validació del propi banc que reencamina des de la pàgina web al banc on has de ficar les teves dades, el teu login i les teves credencials, tens un doble factor d'autenticació que t'arriba al... Per tant, si hi ha una sèrie de mecanismes amb els quals el banc intervé, doncs actua d'una manera, si el banc no intervé, actua d'una altra. Per tant, és força complexa resumir-ho amb si es responsabilitza, no es responsabilitza.
D'acord.
És força complexa. Per tant, confiar, de cara als oients que ens escolten...
Que si passa pel banc.
Correcte. Confiar que el banc a retornar els diners perquè tu estàs convençut que has estat víctima d'una estafa, no és així.
No
és tan fàcil.
D'acord. Un altre element, abans d'acabar, com acaben actuant. La URL, és a dir, l'adreça de la botiga. Hem quedat que aquestes pàgines van canviant de manera bastant constant quan més o menys es va destapant que són pàgines fraudulentes perquè foros, doncs ja diuen, escolti, jo he comprat i no m'arriba enlloc. Aquestes URLs també ens poden fer sospitar, entenc, o no?
Bé, aquí entrem en un tema un pèl més tècnic. Quan nosaltres veiem en el navegador a la part superior, que és la URL, no? És la introducció de l'adreça web.
HTTP,
de la pàgina.
El que sigui.
Correcte, HTTP, HTTPS, /3W, etc. El nom en si no ens té per què portar o generar dubtes en si. Si veiem que és HTTP, ja és força estrany, no? Perquè diríem, és no segur, perquè l'HTTPS és segur, no? La S és de secure, i sense la S és que no és segur. Aquest és un element tècnic que per determinar si aquella pàgina web és fraudulenta o no, no ens serveix del tot. No és un element important en el sentit següent. Una pàgina que porti la S, HTTPS, i a més vegem al costat el candauet, el candau, el que ens està dient, el que ens està informant, és que aquí hi ha la nostra connexió del nostre navegador a la pàgina web que estem visitant, el servidor on està aquesta pàgina web, s'està fent de manera segura. I què significa segura? Significa que s'està fent de manera xifrada, que existeixen uns certificats digitals que xifren la informació i, per tant, que si algú intentés veure què està passant o inspeccionar el que està passant, no ho podria veure, perquè tot allò està xifrat. Per tant, la comunicació s'entén que és segura. Però això no evita que qui ha creat aquesta pàgina web fraudulenta estableixi aquest mecanisme de seguretat per xifrar les dades.
És a dir, perquè ens entenguem, el que ens garanteix el CandaWeb, que és l'HTTPS, és que el camí és segur, no el destí.
Totalment. Si el destí no és segur perquè és fraudulent, continuem estant a les mateixes.
En un camí segur que ens porta un destí no segur.
És més, la falsa creença de que l'HTTPS amb el CandaWeb fa que tot sigui segur és molt perillós.
Val.
És més, a data d'avui no hi ha pàgines web pràcticament que no tinguis l'HTTPS amb el CandaWeb.
Correcte.
I totes les pàgines fraudulentes d'aquest tipus, de delicte, d'estafa, te les trobaràs al 99,9% amb HTTPS i el CandaWeb.
Per tant, el veure el pàgina segura que ens diu el navegador no ens garanteix que el destí sigui segur, només que el camí és segur.
I
per tant, la URL no és un element en aquest sentit que ens permeti sospitar, perquè no, la URL mai serà estafasonline.com.
Totalment, sí, així és.
No ens ho posaran tan fàcil.
No ens ho posen tan fàcil. D'acord. Correcte. Continuem.
Per tant, quins elements sí que ens han de servir per intentar detectar si és o no una pàgina web fraudulenta? En primer terme, sobretot, observar l'aspecte visual de la pàgina. Si hem detectat que és una còpia d'una altra pàgina, com hem dit, això ja ens ha de fer sospitar. Com pot ser que dues pàgines diferents visualment siguin idèntiques? Això ja és estrany. Cada pàgina és del seu pare i la seva mare, per tant, hauria de ser un disseny propi, i el que siguin iguals, això ja és un element de sospita. Si el disseny és molt simple, si es veu poc cuidada, si té faltes d'ortografia, com hem dit, potser fan una còpia, però clar, han de canviar dades. Normalment canvien algunes dades, les dades de contacte, la forma de pagament, potser l'apartat d'avís legal o de privacitat de la pàgina on surt una determinada persona jurídica darrere d'aquella, en aquell escrit, que sol, això és una part que sol modificar, és possible que allà hi hagin dades, informació que a nivell ortogràfic es detectin que veus que no està ben escrit.
Que de vegades hem vist alguna errada ortogràfica i és com que no li hem donat importància i li hem de donar importància.
Correcte. Perquè ningú posa una botiga a vendre coses a internet amb un cert grau de seriositat.
Correcte.
Amb faltes d'ortografia en els textos d'allò que vol vendre.
Exactament.
Exacte. Aleshores, els delinqüents, els estafadors, sí que tenen molt clar en els seus esquemes com estafar, però potser no tenen tant en compte de fer tot de manera molt correcta. Per exemple, l'ortografia de les pàgines web. I és una errada força habitual en aquest tipus de pàgines. Per tant, és un element a considerar força important. A més, aprofitant que hem parlat d'aquest apartat d'avís legal o de política de privacitat, allà normalment consta quina és l'empresa darrere d'aquesta pàgina web, i allà sortirà un NIF, una raó social, una adreça. Això és unes dades que ens serveixen per, abans de fer la compra, perdre uns minutets i dir, vinga, vaig a buscar una miqueta d'informació de si aquesta empresa existeix, no existeix.
I ara googlejar és molt fàcil, és a dir, vostè se'n va al Google Maps, posa el nom de l'adreça, se'n va a l'Street View i pot veure fins i tot si allò és un magatzem o si és una altra cosa.
Exacte. Per tant, aquesta informació, de la mateixa manera que el propi domini de la pàgina web, a través de Google o altres cercadors, ens pot permetre contrastar la reputació d'aquesta pàgina i l'opinió dels
usuaris,
que han pogut ser víctima de l'estafa abans que tu.
Però això mereix una feina prèvia per part del comprador, que és que un cop ha estat enlluernat per l'oferta escandalosa, perdi una miqueta de temps sortint d'aquest enlluernament per fer les verificacions necessàries que no tots fem.
És que és difícil, quan un està enlluernat, no? Després poder veure o poder creure que al darrere pot haver-hi una estafa. No? Llavors, això és més
no t'ho
difícil.
Vols creure, a vegades.
No t'ho vols creure, exactament.
No t'ho vols creure. Adrià, continuem.
Sí, al final de lo que es tracta és d'adonar-nos que, com la dita, no? de que no hi ha duros a quatre pessetes. Això és molt important. Per tant, podem trobar certes ofertes a certes pàgines doncs, que estiguin per sota del preu habitual, una mica per sota, i altres que diguis, ostres, són molt econòmiques.
Està a meitat de preu. Correcte. Aquell telèfon que jo buscava està a meitat de preu, no.
Clar, aleshores has de tindre aquest element de paciència i de pensar. Vaig a cercar una miqueta més d'informació d'aquesta pàgina. I de trobar-ho, d'adonar-te'n que allò és estrany, no? I de perdre una miqueta de temps a fer aquestes cerques que hem comentat. Sobre aquestes pàgines web fraudulentes, aquestes que estem comentant de venda d'electrònica, per què hi ha moltes pàgines d'aquest tipus? Perquè té molta sortida, té molt públic potencial. Qui no vol comprar un telèfon mòbil de manera econòmica i si ets el millor? Qui no vol comprar una rentadora perquè se li ha espatllat per 400 euros quan altres pàgines web valen 600 euros?
I, perdoneu, qui no aprofitarà aquest Nadal per regalar telefonia mòbil?
Clar,
o un aparell electrònic, un televisor o qualsevol coseta d'aquestes, no? Doncs aquí
sí,
tenim...
Sí, sí. En el cas d'aquesta tipologia delictiva, de pàgines web fraudulentes dirigides sobretot a vendre telefonia mòbil i electrònica, en general electrònica de consum, vam detenir un home de 31 anys que va estar estafant durant aproximadament 2 anys per valor superior a 300.000 euros, que no és poc. I no és que estigués durant 2 anys de manera activa. El seu modus operandi era precisament el crear i donar de baixa de manera intermitent i precisament per evitar ser detectat i dificultar a la policia la seva detecció, no? I el que feia era falses, la creació d'una bada alta a pàgines amb aparença de falses botigues de venda d'electrònica a internet, on oferia preus de ganga, sobretot mòbils, articles d'electrònica i electrodomèstics. I al final el que feia era donava, en aquest cas concret, és força interessant comentar-ho, perquè donava dades de contacte reals, perquè moltes vegades les dades de contacte no hi ha ningú darrere, no existeixen, simplement les veus, te les creus i dius, bueno, si haig de trucar ja trucaré o si haig de contactar ja contactaré, no? Però en aquest cas, aquesta persona fins i tot interactuava amb les seves víctimes, és a dir, intentava donar un servei preventa i postventa. I el que feia era allargar...
L'agonia, sí.
L'agonia, és a dir, no que està en procés de... S'ha enviat o està en magatzem, no, que no hi ha stock, que trigarà una setmana, que... Amb la qual cosa, doncs, el que feia era evitar que la persona encara sospités que havia estat estafada i allargar el temps, la finestra aquesta temporal, en què podia mantenir aquesta pàgina web sense que les persones s'haguessin adonat en massa, no?, que havien estat víctimes i comencessin a comentar el que hem dit a diferents fòrums d'internet, haver estat víctimes d'estafa en aquesta pàgina web.
D'acord.
Que això, perdoneu, això seria una cosa també a tenir en compte, a mirar les opinions dels venedors, dels compradors, no?, que han hagut les persones que han estat estafades, que suposo que després l'Adrià ho comentarà, el fet que quan fem la compra d'un producte i estem contents amb el servei i amb el producte que ens ha arribat i de més, no acostumem a fer una opinió positiva, però quan estem descontents acostumem a queixar-nos, a escriure i a deixar-nos anar allà, no? Això seria important a l'hora de poder mirar si és una pàgina fraudulenta o no, perquè veurem els comentaris de les persones que han estat estafades, que no els ha arribat el producte, que han tingut problemes amb la pàgina.
Que és aquesta prospecció que, prèvia que hauríem de fer i que no sempre fem quan estem en lluernar.
Exactament.
I sobre el cas pràctic, no?, que estàvem comentant, d'aquesta persona de 31 anys que vam detenir, vam arribar a quantificar 521 denúncies. 521 persones que van ser víctimes en moments determinats d'aquests 2 anys en el que aquesta persona va anar creant i eliminant pàgines web, víctima, i en global va superar un import superior als 300.000 euros.
Però 500 i escaig estafats, és a dir, 500 persones abans que la policia el pogués detenir.
Així és, així és. Sí, sí, és així. I amb una certa complexitat per donar amb aquesta persona, perquè aquesta persona va arribar a donar d'alta, perquè aquest és un tema força interessant. Ell no donava d'alta comptes bancàries, precisament era el mètode, no?, de pagament que ficava a la pàgina web, no? Al final era un número de compte on les víctimes feien la transferència. Doncs aquest número de compte és molt fàcil, no? El titular serà aquesta persona i ja sabem qui és perquè els diners van a la seva compte. No és tan senzill. Aquesta persona va arribar a donar d'alta fins a 16 comptes bancàries diferents amb identitats que cap era la seva identitat real. I com ho feia això? Perquè a més aquesta persona, en la seva inventiva, no?, delictiva d'estafar, també va oferir falsos lloguers amb el qual les persones interessades en llogar un determinat apartament, en el moment del contracte, li facilitaven documentació, còpia del DNI, etc. Documentació que ell utilitzava per donar d'alta en certes entitats bancàries en les que encara es pot fer, però cada vegada està més controlat, donar d'alta de manera telemàtica, telefònica o a través d'internet la compte bancària sense la teva presencialitat
física.
Utilitzant identitats de tercers que els pobres eren víctimes d'unes altres estafes perpetrades per la mateixa persona. Per tant, requereix d'una dedicació delictiva per part d'aquesta persona molt constant cada dia, pensant en nous mecanismes de com continuar enganyant a la gent.
Anava a dir, 500 víctimes van presentar denúncia?
Sí, més de 500.
Més de 500 víctimes van presentar denúncia.
I estem parlant d'una sola persona que va donar d'alta un número determinat de dominis, de pàgines web. Aquesta persona, per desgràcia, no és l'única que es dedica a fer això. És una de moltes. Si estem parlant que d'una sola persona han sortit un perjudici econòmic de més de 300.000 euros, més de 520 persones afectades, i ens podem imaginar l'abast d'aquest tipus d'estafes a través de pàgines web fraudulentes.
Quan tenim la sospita que hem estat objectes d'una estafa d'aquestes, és a dir, hem picat, hem de presentar denúncia sempre?
Doncs sí, és convenient que es presenti denúncia, si no, no es tindrà mai el coneixement del fet. Per tant, és important que es presenti denúncia per poder-ho treballar i per ser conscients nosaltres com a policia que s'està produint aquest tipus de fet delictiu i poder treballar-ho i atacar allà on hem d'atacar l'autor.
És a dir, que encara que la quantitat sigui relativament petita, és bo que hi hagi constància perquè és possible que el nostre cas sigui un de tants casos.
Exactament.
Que sumen.
De vegades diem, per l'import que m'han fet aquesta estafa no aniré a perdre el temps, no? És allò que moltes vegades la ciutadania, no? Tendim a pensar, no? Anem a perdre el temps a presentar la denúncia. No és un perdre el temps, és intentar evitar futures estafes, futurs delictes amb els que la policia pugui treballar.
Perquè presentar la denúncia és simplement adreçar-se a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i explicar el cas.
Exactament.
Davant d'un policia que prendrà les notes i a partir d'aquí ja s'obre tota la tramitació.
Exactament. Això després ja, depèn del tipus d'estafa que es cometi, passaria a la unitat d'investigació, com està aquí el nostre company, per poder-ho explicar tot això.
D'acord. Adrià, tenim encara alguna cosa més de la qüestió de les webs?
Sí.
Ho dic perquè tenim 10 minuts.
Anirem molt ràpid. També hem de considerar que, a més de pàgines web fraudulentes on el tipus de productes a vendre són productes d'electrònica, electrònica de consum, també hi ha altres pàgines web que s'ofereixen altres productes, per exemple, viatges, la contractació de viatges. Hem de vigilar perquè el modus operandi és idèntic al que hem comentat. Si bé és cert que aquestes pàgines web, la dinàmica que segueixen de crear-se i eliminar-se és més àmplia. Per què? Perquè hem detectat també certes estafes en les que les persones interessades en contractar un viatge fan una paga i senyal. Aquest viatge, i ens podem imaginar a Indonèsia, per posar un exemple, no és passat demà. Potser he fet una contractació a 5 mesos vista. Per tant, la diferència amb les altres és que, en aquest cas, el responsable de les pàgines web, l'autor de l'estafa, té una finestra de temps molt gran fins que les víctimes se n'adonen que han estat víctimes, perquè les víctimes no se n'adonen fins que s'apropa la data del viatge, quan diuen, ostres, que l'empresa no m'ha enviat els bitllets, que no tinc informació, que no sé res. Per tant, les possibilitats d'estafar i la magnitud és molt gran i no ha d'estar canviant de pàgina web. Vam resoldre un cas d'una parella que precisament ella era d'Indonèsia, fins i tot donava més credibilitat perquè s'oferia com a guia, ella mateixa guia a les persones que compraven els packs, els viatges, i en el cas concret vam detectar, vam aconseguir al final determinar més de 100 persones que havien estat víctimes en una sola pàgina web que oferia aquest tipus de viatges amb un perjudici econòmic només amb la bestreta, amb l'avanç dels diners, per valor superior a 200.000 euros, i una pàgina web que va estar uns 3 o 4 mesos en funcionament. En aquest cas concret, aquesta parella, que sabia perfectament que després de tancar la pàgina web tothom començaria a denunciar i veien la magnitud de la tragèdia i que la policia els aniria a buscar a tard o d'hora, i van marxar del país. Ells estaven aquí, a Espanya, a Catalunya, a més. Doncs vam aconseguir detenir-los a través d'una ordre d'europea de detenció quan estaven circulant amb el seu cotxe, emportant-se tots els diners a la frontera amb Hongria. I els vam detenir.
Déu-n'hi-do.
Una mica més i surten ja d'Europa.
Surten de la Unió Europea, llavors
i amb els diners
més
de tots
complicat.
Els... Correcte.
Doncs el tema de les pàgines web que... com a mínim ens ha de fer sospitar. Jo no sé si en 5 minuts tenim temps de parlar del fals amics de WhatsApp.
Sí, perquè és molt més senzill d'explicar.
És molt més senzill d'explicar. Doncs
molt
vinga,
senzill.
Va. No faig més preguntes de les webs i anem directament al fals amic.
Sí, per què tractem aquesta tipologia delictiva? A diferència de les altres, que és recurrent, que ha existit, existeix i existirà, aquesta modalitat delictiva, que és... que un fals familiar, amic, et contacta per WhatsApp, és força innovador. Ens hem trobat ara amb un increment de denúncies precisament de persones que han estat estafades amb aquest mètode. En què consisteix aquest mètode? És molt senzill. Un dia reps un missatge per WhatsApp d'un telèfon que no reconeixes, però que el contingut del missatge et diu papa, mama, que se m'ha trencat el telèfon i acabo de canviar de número. Pels motius que siguin, se m'ha trencat, l'he perdut... El pare o la mare, clar, potser hi ha senyors que no són ni pare ni mare, no? I diuen, qui m'està contactant? Però resulta que clar, que molts...
Hi ha un percentatge de gent que té pare o mare...
Correcte, hi ha un percentatge que tenen fills, no?
Exacte,
i si li diuen pare o mare... Doncs,
contestaran.
Contestaran. I clar, aquesta persona que els ha contactat no li diu Pere o Rosa, li diu pare o mare, perquè no ho saben. Clar, parlant en genèric, el pare o la mare tampoc pensa que li diguin pel seu nom, amb la qual cosa en pare o mare cola, no? I dius, que m'està contactant el meu fill o filla. A partir d'aquí es generen un pretext determinat, Començant doncs, perquè se m'ha trencat el mòbil i posteriorment, una vegada el pare o la mare s'ho han cregut, el següent pas és que necessito diners o que m'has de fer una transferència urgent a que he fet una compra per no sé qui o que li haig d'enviar uns diners i ara a l'haver... a l'haver-se trencat el telèfon no puc operar perquè tinc les... No? Perquè tinc...
Que tenim les vacances de Nadal al caure i poden tenir fills que estan a l'estranger, per exemple, estudiant, i han de tornar a casa per les festes de Nadal. Els hi poden venir amb aquest cuento que necessito diners pel viatge i és una manera fàcil d'enganyar perfectament.
Correcte. Per tant, al final... el modo operandi és molt senzill. Et contacta una persona desconeguda fent-se passar pel teu filla familiar, normalment fill o filla, perquè si ets una persona una mica més gran, d'una edat determinada, no li diràs mai al teu fill que no t'envia els diners si t'està dient que els necessita, etc. Per tant, és un mètode bastant... amb una probabilitat d'èxit força gran.
Si el delinqüent troba el target correcte...
Correcte.
Les possibilitats d'èxit són molt elevades.
Correcte. Per tant, davant d'aquest fet, què hem de fer? És molt senzill.
Quina manera més senzilla, Que, però ens hem acostumat
és, clar,
a...
Clar, és molt senzilla. Per què no pensem durant un moment de si és cert que el meu fill o filla... se li ha trencat el mòbil i ha deixat de tindre el seu número de telèfon. Agafo el telèfon, no, i truco al meu fill o filla. Què m'has enviat aquest missatge? Que això és cert? No, papa, mama, que això no sé de què va, no tinc ni idea. Ja està, ets objecte d'una tentativa d'estafa, t'han intentat estafar.
D'acord.
Però, sisplau, per el temps, un 30 segons, un minut, en verificar-ho. I la verificació és molt simple, és jo no em crec qui m'està contactant, jo contacto amb qui sé que haig de contactar, que jo sé que el contacte que jo tinc de la persona que m'està dient que és bo, per tant, jo contacto i ho verifico.
D'acord. Si no em contesta és una altra cosa, però d'entrada, tenim aquesta opció. És una curiositat aquesta, En els dos casos que ens heu portat, la prevenció de l'estafa passa per la verificació, sempre. És a dir, en el cas de la pàgina web, intentar perdre una miqueta el temps per veure si aquesta pàgina web és fidedigna, no té faltes d'ortografia, té una adreça física, té comentaris més o menys normals a la web, i en el cas del WhatsApp encara més fàcil, és a dir, verificar si realment és veritat que s'ha trencat el mòbil del parent que ens està demanant els diners.
Totalment d'acord. Ser confiats és important, però quan fem aquest tipus de compres o amb aquesta intencionalitat i ens trobem això, la desconfiança ens pot salvar.
Sí. Hem de ser confiats però no innocents.
Ah, totalment.
Raquel, Adrià, moltíssimes gràcies. Us tornem, em sembla, per a dimarts que ve, que tractarem més casos com aquests interessants, com a mínim per donar consells i per evitar doncs que ens puguin estafar abans d'aquestes festes. Gràcies i fins dimarts que ve.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
I a tots vostès, doncs, ho deixem aquí. Són les 12. Moltes gràcies, com sempre, per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.